Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:20 i t'estic parlant des de Lleida. Avui és dilluns 10 de febrer del 2025 i com ha canviat el tema de la temperatura. Perquè és que la setmana passada, tal dia com avui, estava parlant de 1, 2, 3 graus a la ciutat de Lleida. Ara mateix, 12 graus i mig. Ens hem quedat a una mínima de 6,1 graus, tot positius, i hem canviat doncs, les temperatures negatives de les nits, sobretot d'aquesta darrera setmana, i les boires matinals, doncs, per un dia que sí, que no està net del tot, que hi ha núvols, i aquest matí ens deixava unes estampes magnífiques amb el sol a l'horitzó i totes aquestes ombres dels diferents núvols. Però vaja, una altra història és, eh? Va, que hem començat parlant de meteorologia, doncs vinga, anem a aprofundir. Ens hem quedat, com deia, a 6 graus de mínima a Lleida, positius, eh? A Balaguer, a Tàrrega, s'ha talpicat, a Mollerussa amb 5 graus, els mateixos que a Cervera i al Soleràs, 4 positius a les Borges Blanques i a Guissona, 2 a Solsona i a Viella, 1 grau i mig a Tremp i 0 graus a Sort i a la Seu d'Urgell. Per buscar temperatures negatives, doncs hem d'anar força amunt, llevat del Pont de Suert, que ha registrat una temperatura negativa de mig grau, però després ja hem d'anar a les cotes 2.500 de Baqueira i Boí, a Baqueira 1 sota 0, a Boí 2,5 sota 0, i a la Pica d'Estats, com a referència, si vols, als 3.143 metres, 6 graus negatius. Hores d'ara, 12 graus i mig, com deia, mínima de 6,1 graus a la ciutat de Lleida, i marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Juan Carlos Piña per conèixer la previsió per avui i per demà. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, que és dilluns. A la província de Lleida tenim cels ennuvolats i no es descarten precipitacions dèbils al Pirineu amb una cota de neu de vers als 1.800 metres. Les temperatures diurnes es mantenen avui amb poques variacions, encara que pugen a la depressió. Podrem arribar a màximes de 15 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella i Mitjaran. Demà dimarts esperam cels molt ennuvolats amb núvols baixos i boires, tendint a intervals de núvols durant la tarda, i es podrien donar precipitacions dèbils al Pirineu Occidental, tendint a remetre durant la tarda i no es descarten de forma aïllada la resta de la regió. La cota de neu al Pirineu estarà de vers als 1.700 metres. Per altra banda, les temperatures diurnes tendiran a baixar lleugerament, quedant-se les màximes als 15 graus a Lleida i Balaguer, 14 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella i Mitjaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. El que fem és buscar l'actualitat informativa a les carreteres i a la pagesia. 12:23 minuts.
COPE Lleida. Estàs informat.
Sí, és veritat que parlàvem de temperatures, ara de la meteorologia, però és veritat que divendres... havia el 30 aniversari de l'Auditori Municipal Enric Granados amb un acte a l'exterior, a un quart de vuit. Estava programat des de fa moltes setmanes. El temps és capriciós, eh? El temps, doncs, què li expliques a la meteorologia del que fem les persones? I sobretot de si és un acte i en quina hora l'hem programat. Però bueno, la llei de Murphy diu que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. I tot i que hi havia només un 40% de probabilitat de que plogués aquella tarda, divendres va ploure. Just al moment de l'acte del 30 aniversari. Quantitats? Poques. Entre divendres nit i matinada i dissabte, 2,8 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida i tot el que és la part sud de la província també. Poques pluges, però bueno, quan fas un acte d'aquests, doncs són aquelles pluges que... bueno, que no, que molesten, per entendre'ns, eh? Mai hauríem de queixar-nos de que plogui, sisplau, eh? Mai, però ja m'enteneu. Per què et deia que anem a parlar de carreteres i pagesia? Doncs perquè divendres marxàvem explicant-te que havia convocades per avui dilluns i complint-se un any de les anteriors protestes, doncs, havia programades tallades de carreteres per part de pageses i pagesos que han vist com ha passat tot un any des de les protestes de fa un any, millor dit, i però que no havien notat cap mena de canvi. Al contrari, eh? Del que demanaven no havien millorat res i alguna cosa encara havia empitjorat. Bé, la maquinària política es va posar en marxa, com que és un govern nou, el de la Generalitat de Catalunya, doncs han aconseguit esgotar a la primera de canvi aquest marge de confiança i, de moment, s'han aixecat les protestes perquè Salvador Illa, president de la Generalitat, va anunciar un paquet d'una vintena de mesures per reduir la burocràcia al sector agrari. Ho va fer ahir a la cloenda del Congrés Nacional d'Unió de Pagesos a Mollerussa i va explicar que el govern preveu aprovar la simplificació administrativa dels tràmits a la reunió del Consell Executiu de demà dimarts. Unió de Pagesos, que ha renovat gran part dels membres de la comissió permanent del sindicat, doncs, amb aquests canvis que va anunciar el president de la Generalitat, manté el vot de confiança a Òscar Ordeig, que és el responsable d'Agricultura, i volen treballar sobre les reivindicacions del sector. De fet, el gremi de la pagesia catalana va desconvocar els talls de carreteres ahir, ho van anunciar ahir a la nit, perquè el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, com dèiem, es va reunir durant tota la tarda i el vespre amb aquesta entitat de Cervera i van arribar a uns acords que ens els explica l'Eduard Escolà, que és el representant del gremi de la pagesia.
Com ja veieu, tenim doncs, aquest acord. Volem dir doncs, que amb aquest acord desconvoquem els talls de carretera, però sí que és veritat que volem expressar que nosaltres estarem amb tot el seguiment que comporta tindre aquest acord firmat. Està clar que doncs, volem ser ben concisos amb el que porta tots aquests punts i, per tant, d'aquí 15 dies segurament estarem citats a veure com segueix el seguiment de tots aquests acords.
Clar, aviam, estan desconfien. Qui els pot culpar? Qui els pot culpar que desconfiïn? Si és que és normal que desconfiïn. Escolta, miren, val, vinga, parem-ho, però d'aquí 15 dies anem a mirar a veure què heu fet. Però clar, de paraula és fàcil. I escolta, tant de bo tot el que ha dit Òscar Ordeig i el president de la Generalitat ho tiraran en van. El gremi de la pagesia ha traslladat aquesta signatura i aquesta nova situació a la convocatòria del col·legi i han dit que, escolta, de moment hem aconseguit més negociant que sortint a fer talls, però claro, no ho descarten perquè no saben si això s'acabarà concretant o no. És una pena que haguem de desconfiar ja d'aquesta manera perquè s'ho han guanyat a pols. Vinga, que parlem de consells legals, com tots els dilluns.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. I ara ja és el moment en el que donem consells legals. Ho fem de manera genèrica, si vols, però que tot això ho pots adaptar als teus casos si és que els necessites. I si són uns altres, doncs molt fàcil, eh? Només t'has d'atansar als amics de Q2 Consultors i ells et faran aquesta atenció personalitzada. A internet els trobes a q2consultors.com. Estan físicament amb oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I si no tens aquest número de telèfon, que és fàcil de recordar, que sempre va bé tenir-lo doncs, a mà, perquè no se sap mai, que és el 973-28-28-18, 973-28-28-18, per fer aquesta consulta personalitzada. No tinguis ni vergonya ni problemes, que moltes vegades ens pensem que el que ens passa a nosaltres només ens passa a nosaltres, i no, no som tan diferents les persones com ens pensem, i han escoltat de tot. I no pateixis, tu, si necessites una solució o un problema, doncs evidentment l'hauràs d'explicar i t'assignaran doncs la persona més adient per donar-te solució a aquest problema. 973-28-28-18. Bé, que està amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Mira, anem a parlar... És curiós, perquè aquest 2025 l'hem començat parlant directe o indirectament, Josep Lluís, amb tu, parlant de que l'esperança de vida cada vegada és més alta, de que la societat, doncs, cada vegada viu més anys, i això té... Bueno, té unes conseqüències, o sigui, que la societat cada vegada envelleixi més, doncs té unes característiques que fan que ens haguem d'anar adaptant a certes situacions. Una d'elles és, sempre i quan una persona no requereixi d'unes cures mèdiques importants o sigui dependent, arriba un punt, Josep Lluís, a certa edat que la gent també li agrada estar acompanyats o es poden fer costat d'un a l'altre. I això, legalment, existeix aquestes maneres de... anava a dir d'agrupar-se, no sé si és la manera d'expressar-ho, o d'ajuntar-se, és que no sé com dir-ho.
L'expressió legal seria parlar de situacions d'assistencials d'ajuda mútua, que és una realitat legal. O sigui, la realitat social és que, com deia fa uns dies, és que a partir de l'any 2050 el 30,4% de la població espanyola tindrà més de 65 anys. Aleshores, això és una realitat que té amb unes condicionants socials, és a dir, cada vegada hi ha gent més gran, cada vegada els vincles familiars són més febles, és a dir, no hi ha fills o estan lluny, o situacions separades, de persones separades o senzillament solteres, i es generen situació de desemparament, de soledat, de falta d'autonomia, inclús de discriminació per raó de l'edat, això del que diuen de la bretxa digital, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores hi ha una realitat diferent i aleshores hi ha situacions en què els mecanismes tradicionals que podien ser l'ajut de la família, l'ajut dels diguem-ne de l'assistència social en general, pues que necessiten altres solucions. Aleshores, se generen fórmules a vegades per necessitats econòmiques, a vegades per altre tipus de necessitats, en què hi ha acolliment de persones grans, pactes de convivència, vivendes compartides, vivendes tutelades. Lo cert és que, a veure, la normativa tant nacional com a internacional, el que es tracta és de buscar que aquestes persones tinguin un aixopluc, no? Hi havia una llei, que era la 22/2000, que va ser derogada, que era d'acolliment de persones grans, que al País Basc existeix, aquí es va derogar perquè semblava que tenia poc ús, i que ens hem d'enfrontar amb una determinada realitat més enllà de les idees bàsiques. És a dir, la idea bàsica primera podia ser, que també és bastant desconeguda, és que les persones grans tenen dret a rebre aliments, és a dir, tot el que s'entén per aliments, habitatge, vestit, qüestions econòmiques, per part dels fills, no oblidem. No, a vegades sempre parlem dels aliments dels fills respecte dels pares, però al revés també succeeix. I que hi ha una realitat que és aquesta necessitat d'ajuda mútua. És que és quan dos o més persones que conviuen en un mateix habitatge de manera habitual i que comparteixen sense cap mena de contraprestació i amb voluntat de permanència una situació d'ajuda mútua, de despeses comuns, de treball domèstic o totes aquestes coses barrejades d'acord amb uns acords que ells tenen entre si. Tu parlaves abans d'una persona que tingués una malaltia. M'imagina que jo tinc una malaltia i que necessito anar periòdicament al metge, que algú m'hi porte, que algú m'estigui amb mi. Doncs són situacions en què aquestes dues o més persones que poden tindre un vincle de parent... No estem parlant mai de parelles, eh? No confonguem. No és un matrimoni.
No, i no tenen ni que ser familiars.
No, poden ser tindre algun tipus de vincle de parentiu col·lateral, poden ser, no sé, podria ser el meu nebot, poden tindre relacions d'amistat o senzillament de companyia, sempre i quan no estiguin unides amb vincle matrimonial i no formen una parella estable. Aleshores, el que fan és constituir-se com si fos una mena, entre cometes, de matrimoni de conveniència, entre cometes, i el que regulen és les seves respectives relacions personals, patrimonials i de drets i deures. Jo pot ser que tingui una vivenda i pot ser que hi hagi una persona jove que vulgui passar a viure en aquesta vivenda perquè que no es troba habitatge, perquè així no té una despesa, jo l'acollir, i ell se compromet a atendre la feina domèstica, a portar-me o deixar d'ahir. Pot haver aquesta situació de col·laboració, ¿vale? I aleshores el que es té que regular són els drets i deures d'un i d'un altre, i també, com no, què passa quan la ruptura d'aquesta relació. La ruptura perquè un dels dos vol, o la ruptura senzillament perquè aquella persona més gran o mèdicament més feble, pues senzillament mor. I què passa amb aquell habitatge? I pot seguir vivint l'altra persona? Què passa inclús amb possibles pensions? Que jo agraeixo aquella atenció durant un cert temps a base de que, sense perjudici que tingui uns hereus, a la vegada, que seria compatible, se li donen determinades prestacions. És a dir, què passa després de tot això que seria important? Inclús, penseu, jo parlava de que hi havia un reconeixement legal, però és que hi ha fins i tot un reconeixement fiscal. Imagina que jo a una persona, per recompensar-li, li dono una quantitat. I el no ser parent meu, la fiscalitat és molt important. Però això està previst per les normes fiscals per equiparar-lo amb una persona que tingui testament, ¿vale? Perdó, que tingui parentiu fins a una quantitat de 50.000 euros. Però que si aquesta persona té més de 75 anys o té algun tipus de discapacitat, els beneficis o reduccions per persona poden arribar a ser de 275.000 euros. O la reducció per l'adquisició d'una vivenda pot ser d'una bonificació del 95%. És a dir, la qüestió, jo crec que s'anirà incrementant perquè la necessitat social
va cap aquí,
i que sàpiga la gent que això es pot regular. Això es pot regular perfectament, convertir-se en un contracte i en una transcendència a tots els nivells, inclús fiscals.
No, i a més, entenc el tractament fiscal perquè també a l'Estat li suposa un alleugeriment de certs serveis socials, perquè si no...
Sense cap mena de dubte. La qüestió és dir, a la millor resulta que és una alternativa a la residència clàssica.
Correcte, perquè al final no... Aviam, les residències han d'existir perquè hi ha casos sí. Però hi ha gent que no ha de fer cap amb una residència i que no ho necessite, però que sí que necessite certa ajuda, doncs, hi ha aquesta manera intermitja.
Això era una cosa, potser abans, més pròpia dels pobles, de ciutats petites, on entre cometes, el tiet solter se n'anava a viure... I era una cosa molt natural, natural. Ara ho formalitzem.
Molt bé. Doncs, escolteu, això existeix i perquè, clar, és que no podem entendre de tot la gent. Per saber, els avantatges fiscals, si vols, o com fer-ho, o com no fer-ho, o què evitar, contacta amb Q2 Consultors, 973-28-28-18, i ells t'assessoraran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
COPE Lleida.
Estás informado.
COPE Lleida.
Estás informado.
Deportes.
Doncs apa, directes ja cap a la una de la tarda, dilluns. Comencem la radiografia. Ho fem amb el repàs ràpid dels resultats dels principals equips lleidatans, els que han tingut aquest cap de setmana. Per exemple, comencem amb hoquei femení. El Vila-sana guanyava la seva visita al hoquei Club Raixoi. Amb hoquei masculí, doncs tenim que el Lleida Llista jugarà el proper dia 12, o sigui dimecres, a la pista de l'Igualada, i que l'Alpicat també ho farà dimecres, rebent a casa el Voltregà. En bàsquet masculí, ahir derrota del Jaiopos Lleida, 84-95 davant del líder del Real Madrid. En futbol femení, l'AEM femení va treure un punt a la seva visita al Club Atlético de Madrid B. Amb això, les lleidatanes segueixen sisenes a un sol punt de la promoció, a les posicions de promoció d'ascens. Amb futbol masculí a segona federació, una jornada més, un empat més de Lleida Esportiu, 1-1 a la seva visita a Sabadell. Això allunya una mica més els lleidatans de les zones de play-off. Ara ja estan a dos punts de la cinquena posició, han baixat fins a la vuitena. Està relativament a prop, però és perdre un punt més, o deixar de guanyar dos punts més. A tercera federació tenim la victòria de l'Atlètic Lleida, 2-1 davant del Sabadell, i derrota del Mollerús a casa, 1-3 davant del Cerdanyola del Vallès. En futbol sala, empat a 4 del futsal Lleida davant del Santa Coloma, i en vòlei, victòria del Balàfia Vòlei, del Balàfia Vòlei, 3-0 davant del Sant Martí. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, a totes. Albert Escuer, ahir al Barris Nord em vaig recordar de les teves paraules del partit que el Força Lleida va anar a disputar davant del Real Madrid a Madrid. No contra 5, van jugar contra 6.
Contra 8.
Ah, contra 8. Bueno,
hi ha tres àrbitres.
Bueno. No, però especialment un que es conde, que és el gat vell de la tripleta i que és el que va protagonitzar les dues accions més clamoroses del partit. No van perdre pels àrbitres.
No, però això volia recalcar. És a dir, al final no es va perdre pels àrbitres. El Real Madrid, quan va voler, doncs no. va apretar l'accelerador, però sí que és veritat que hi va haver allí unes jugades que jo crec que es podien resoldre d'una altra manera.
Mira, hi ha una acció que és flagrant, que és la falta de 2:34 per acabar el tercer quart, amb 57-60. Però sí. 55-60, que és la safata de Kenny Hasbro, que toca el taulell en Diaye,
sí,
això automàticament és cistella, no la donen, fa falta personal a Oriola, que era la quarta, protesta a l'àrbitre gira, comencen a parlar i apareix Conde des de la fila 0 i li xiu la tècnica, que és la cinquena d'Oriola, a 2:34 per acabar el tercer quart. I el partit passa d'un 57-60 a un 55-63. I per acabar-ho d'adobar i dir ole mis dollonses morenos, a la següent, el mateix àrbitre li xiule una falta en atac a Kay Vanderbius, que havia acabat amb triple.
Sí.
Clar. Més enllà del marcador i que queden 12 minuts i mig, és que, clar, és que et carregues a Oriola. I te'l carregues per l'article 33. Vull dir, perquè fa una falta que si tu xiules el que reglamentàriament has de fer, que és que en dia a dia ha tocat el tauler i quan hi ha la safata de Kenny Hazard i per tant existe ja no hi ha falta, i després li xiules una tècnica que li xiula l'àrbitre que ve de l'altra punta de la pista. I després n'hi ha una altra, a falta de 1:59 per acabar el partit amb 79-86, que és una falta com una casa de pagès de Avalde sobre Bosic, que se li penja al coll i ha guanyat la posició, no la xiulen. I en la contra, xiula una falta de Vanderbius sobre Fonia, que no és falta perquè toque pilota Vanderbius, és la quarta Vanderbius, protesta Vanderbius, i cinquena i tècnica sí. I al carrer.
Sí, sí, sí. No,
quarents. No. Més enllà de petites coses que quan jugues contra el Real Madrid ja saps que has de comptar, jo crec que aquestes dues accions són les més clamoroses.
Sí,
a partir d'aquí,
sí,
evidentment, no perdem només per l'arbitratge, perdem perquè... Mira, jo fins dijous a les 9 de la nit era moderadament optimista. Quan el Madrid va caure a la pista del Fenerbahçe i ja eren dues derrotes seguides a Eurolliga, dic, ostres, és molt difícil que perdin tres partits seguits i que permetin que perdin tres partits seguits. Permetre no ho van permetre, per accions com les que he comentat ara dels àrbitres, i després és veritat doncs, que tenen una sèrie de jugadors que són bueno, fora de sèrie
sí,
a nivell europeu i que nosaltres havíem de fer el partit perfecte i no vam ser capaços de fer-ho. Mm-hmm. És veritat que vam reduir molt un dels principals problemes que tenim aquesta temporada, que són les pèrdues. Només vam perdre 9 pilotes, que contra el Madrid està molt bé. Només vam coincidir 10 rebots ofensius del Madrid, que contra un equip així està molt bé. Però després, bueno, doncs aquelles errades en els tirs lliures, aquella precipitació, aquelles errades en tirs lliurats, bueno, són cosetes que van sumant i que fan doncs, que te quedis amb el casi, més enllà de que defensivament doncs, l'equip també va patir bastantes carències i va haver rotacions difícils d'entendre també. No? A mi em costa entendre que ahir Rafa Villar només jugués 8 minuts, però bueno.
Chus Mateos, Chus Mateos, l'entrenador del Real Madrid, amb roda de premsa, a l'acabar el partit, va dir que, escolta, que li havia agradat molt, que ja ho sabia, com juga el Força Lleida, que el pavelló és una festa i que bé, i que hi va dir una cosa que és veritat, i és que el Lleida mai se'l pot donar per mort, perquè el Madrid se'n va anar a 15, el primer quart, i va tornar, i després se'n van anar de 12 o de 13, no recordo, i el Lleida va tornar a estar allí al marcador, per tant, no se'l pot donar mai per mort, però clar, ahir era un d'aquests partits
passa,
complicats.
Però és que passa, Ricard, que Joan Peñarroya va dir el mateix.
Ja.
Que Ivonne Navarro va dir el mateix. Que Pedro Martínez va dir el mateix. Que Jaume Ponsarnau va dir el mateix. Que Pablo Pim va dir el mateix. Jo ja estic fart de que em regalin les orelles.
Ja ho sé.
Vull dir, o sigui, jo que al barri Nord hi ha un ambient espectacular, ja ho sé. I fa 25 anys que ho sé. Uh-huh. Que aquest equip competeix i no es rendeix i tal, ja ho sé, no? I dic això perquè segurament ens han regalat tant les orelles que ens han fet perdre una mica el món de vista, no?
Yeah.
Vull dir, quan tothom yeah, diu, no, és que te salvaràs segur, no, és que jugueu molt bé, no, és que teniu un pavelló, sí, però 6-14.
Ja, clar.
I no sé fins a quin punt això, vull pensar que no, també és causa-efecte en el sentit dels moviments que hi ha hagut a nivell de direcció esportiva aquesta temporada, no? Que segurament ens hem pensat que som més bons del que som, i al final, escolta, la Copa del Casi la tenim guanyada, però ja, a falta de 14 jornades, la Copa del Competir la tenim guanyada a falta de 14 jornades, la Copa de la Mascota la tenim guanyada perquè l'Èlix estarà a la Copa del Rei de Gran Canària, però el que compte
és que
a dia d'avui estem fora de descens, però amb les mateixes victòries que els equips.
Sí. Ara ens despedim, bueno, ens despedim, fem un parèntesi de bàsquet fins al proper 1 de març, dissabte, en la que el calendari fa que ens n'anem a Corunya a jugar. Corunya, a hores d'ara, ocupa la darrera posició, la 18a, amb 4 victòries i 16 derrotes, i a partir d'aquí ve el Girona amb 6, el Granada amb 6 i el Lleida amb 6. ja som els únics que quedem amb sis, aquests tres. Per tant, home, no et diré que vital, però aquest proper partit s'ha de guanyar jugant malament, amb ajudes dels àrbits o que ens critiquin com sigui, però s'ha de guanyar sí o sí, eh? O sigui, perdre a Corunya seria fort, eh? Seria un d'aquells partits que no m'agradaria recordar-lo a final de temporada.
Saps quin és el problema, Ricard, que veig jo? Jo parlava amb gent de Corunya, i és que el partit de Corunya és un win-win pel Corunya. És a dir, si es guanyen, sumen una victòria, i si perden, segurament es situeixen a EPI, i qualsevol entrenador, amb un mínim de criteri, la plantilla del Corunya la treu de descens.
Yeah.
O sigui, és de traca que Corunya, cert que hi ha un atracament important també arbitral, eh? Però és de traca que un partit en el que tens un tio que fa 14 punts i 19 assistències, yeah, Thomas Erdel, és a dir, un tio que té gerent ell sol et 50 punts i tu perdis aquest partit. Jo sí, crec sí. Que tio per tio, libra per libra, no? Com es diu a la boxa, ostres, Corunya té plantilla per estar, ja no et dic fora de descens, vale, sinó per estar a mitja taula, pues, tranquil·lament.
Però a part hi ha una altra circumstància. No m'has deixat gaire tranquil·la.
No, però hi ha una altra circumstància. Falten 3 setmanes per aquest partit, des de l'1 de març.
Sí, sí, sí.
Ara hi ha un tall tan brutal per la Copa del Rei i després per la selecció, que hi ha 3 setmanes abans d'un partit que sí, és un gran partit. Per Corunya és una final, però és molt important, però encara no a nivell classificatori. Però clar, és que ningú sap com tornaran els equips després d'una aturada tan llarga. Tots els jugadors de qualsevol esport s'avorreixen entrenant, han de competir, és l'adrenalina, és el que fa sentit als entrenaments, no? I no estem a l'aturada d'una setmana de Copa, sinó que n'hi han dues. Amb una setmana tan llarga són gairebé fins 3 setmanes, 1 de març. Ningú sap com tornarem, eh? Cap ni Corunya, ni nosaltres, no, ni Granada, ni Girona, ni ningú.
Per cert, les finestres de fitxatge amb
ara
bàsquet,
és el moment de fitxar,
Albert,
que li volia dir a l'Albert.
S'acaben, se tanquen ara aviat? O s'allarguen fins quan?
Per incorporar jugadors amb llicència a la Federació Espanyola, és a dir, que estiguin jugant a ACB, primera FEB, segona FEB, és el 28 de febrer.
Uf, o sigui, encara...
Però jo crec que ara és el moment de fitxar, no? Albert, si s'ha de fitxar alguna cosa, ara que hi ha aquesta aturada, seria el moment idoni de fitxar, perquè després la competició serà en 2 mesos i mig. Ens ventilarem 14 jornades. Serà després la competició entre ja a nivell 5.
Anem tard. Jo crec que anem tard. És a dir, haguéssim tingut que fitxar la setmana passada no per jugar contra el Madrid, però sí perquè els jugadors estessin aquesta setmana.
Per entrar en
dinàmica. Què passa?
Sí.
Aquesta setmana, avui festa, l'equip entrena fins divendres, vale, hi som tots. Però la setmana que ve ja marxen jugadors a les finestres. Perquè marxen jugadors a les finestres.
Sí,
amb la qual cosa, vull dir, estàs molt mermat i estàs molt limitat, perquè a part tens a Madsen, tens a Bosic, tens a Muric, tens a Van der Vius, veurem a veure si torna també a Rafa Villar, Paulino conto perquè està a punt de ser pare, i encara que convoquessin, doncs, bueno, doncs no hi aniria. Però el que veig és que la setmana que ve sí que estarà molt mermat. Aleshores, el moment de fitxa era abans d'aquesta jornada, abans del Madrid, perquè com a mínim aquesta setmana doncs els nous poguessin fer 4-5 entrenaments amb la resta de companys.
Me parles dels nous, en plural, eh? No individual, me parles dels nous.
Però ara entenc el que deia l'Albert, però clar, com hem de fitxar si tothom ens diu que som tan bons? No?
No, però és que ara ho dic en plural, Sergi, perquè és flagrant que necessites mínim 2 moviments.
Dos on? On per tu?
Dos moviments. Jo crec que necessites un 5 i jo crec que necessites un 4 segur. Dubtaria si un 4 o un 2, mira el que et dic.
Però això seria dos sortides de l'equip.
No, tres.
Tres. Que bueno, ara n'hi ha un que no queda convocat. Que...
Ja. Clar, ara som 13. Ara som 13, clar. Ah. I això no és fàcil.
No.
O sigui, moure 5 peces no és fàcil. Però, bueno, escolta, estem a 10 ja de febrer,
sí.
hem tingut temps, i és evident que amb el que tenim, doncs no ens dona, no passa res. Vull dir, amb els 10 primers no ens dona, perquè no ens dona, i amb la resta, doncs, bueno, doncs tampoc som capaços de que ens doni. I la realitat és que en els últims 8 partits n'hem perdut 7.
Sí, sí, ara tenim una ratxa massa negativa.
Per tirar coets. Però Corunya ha mogut fitxar en Thomas Ertel, Granada segurament fitxarà, Girona també ha mogut, clar, és que aquí s'ha mogut tothom, menys nosaltres i Granada, de moment.
Bueno,
aleshores,
Doncs...
Volem. De totes maneres, jo crec que estic convençut que arribaran reforços que milloraran l'equip o que milloraran l'equip. Jo crec que encara hi som a temps.
Sí, sí. Som-hi, tant, bueno, som
el
temps,
bàsquet no torna.
Salvats, a hores d'ara no baixaria.
El bàsquet no torna fins l'1 de març. Veurem aquestes properes setmanes si hi ha moviments.
Però, de la mateixa manera que Corunya ja t'he dit el que penso, també crec que Granada i Girona no tenen molt marge de millora. Ja. Ni salarial ni esportivament.
Correcte.
No, però hem de guanyar-ne alguna, perquè és que si no...
Sí, Breogán ha donat la sorpresa, guanyar Unicaja. Se n'ha anat a 8 Breogán, ja.
Ja.
Breogán ha estat el gran beneficiat de la jornada.
Per això et deia aquelles dues victòries que podien haver estat, ara estaries
sí,
amb 8.
Sí, però és igual, el passatge no avança, Ricard.
I què té a veure això?
Per mirar el futur.
Aquest problema
és que ara en els
tres que t'he jugat les garrofes, amb dos tens l'haveràs perdut, perquè has perdut aquí contra Girona i Corunya, i amb les tres has d'anar a la seva pista.
Sí.
Tens els 3 partits a fora, que és algo que Corunya té a favor perquè tots els enfrontaments directes els té a casa.
Ja. Escolta, que ens queden 4 minuts i mig per arribar a la 1. Sergi Tor, una jornada més, un empat més.
Sí, Lix.
És líder.
És increïble, és
líder
difícil,
Lleida.
No, record,
de empats a punt de que l'enganxi el Sabadell, que en porta 10, el Lleida en porta 12. 12 empats, està bé no perdre. Però s'ha d'anar guanyant, si
vols. Sí, sobretot diumenge davant de l'Olot. Però aviam, un punt a la nova Creu Alta per mi és bo. A l'any 1970, a l'any 2000, al 2025 i al 2322, com diria la cançó de Combalache. El Lleida i la primera part molt bé, se va sortir a pressionar, recuperava la pilota, el gol surt fruit d'un bon joc, el Sabadell ens empata amb una jugada aïllada mal defensada, i la segona part, el Lleida baixa, és a dir, ja per aquella frescura, perquè no podia pressionar tant, evidentment, el desgast físic de la primera part va ser brutal, els canvis no van aportar millora, sinó que es va començar a perdre pilotes, i el Sabadell, a mesura de córner i faltes, comença a tenir oportunitats, una molt clara al 92, on Iñaki va ser el salvador, en aquest cas amb una aturada d'handbol. L'empat a 1 a Sabadell és bo, una cosa és tota la línia que podem seguir respecte a d'altres partits, però un punt a Sabadell és bo. Cosa bona, evidentment, veníem amb un tram molt complicat de calendari, després del decepcionant empat a casa davant de l'Eivissa, Balears, Cornellà, Sant Andreu i Sabadell amb 3 sortides. L'equip està viu. Estem a 2 punts de la promoció. 2 punts. A 7 i fins i tot del líder, que algú m'ho pot dir, està llarg. Però hi ha 10 equips, des de l'Europa amb 40 fins a l'Ilicitano amb 32, on pot passar de tot. Ahir, 3 partits directes, 3 empats. Terrassa-Baleares, Europa-València i Sabadell-Lleida. Queda molt, però és cert, s'ha de guanyar. I ara tenim un tram on s'ha de començar a guanyar aquest diumenge a les 6 davant de l'Olot. Guanyar mai és fàcil, però sí que s'ha de començar a guanyar per escalar posicions. Però si ara guanyéssim 2 partits seguits, que és difícil, tinc la certesa que tal com està la categoria, amb 39 amb 2 jornades entraríem en promoció, sí, perquè tot està molt igualat.
Però s'ha de fer.
Correcte.
Però s'ha de fer ja.
Però el tram era molt complicat ara i com a mínim sobrevivim.
Bueno.
Albert.
Bueno, hem salvat el dragon can que dèiem, no? Sí. El turmalet que dèiem, l'hem salvat amb 5 empats. No? Hem empatat també amb l'Eivissa, hem empatat amb el Baleares, hem empatat al Cornellà, hem empatat amb el Sant Andreu i hem empatat...
Bueno, l'Eivissa no és de dragon can. L'Eivissa no era de dragon can, que aquí ve l'error.
Bueno, 2-2.
Sí, 2-2, sí. No, però allò va ser un error de partit, perquè anàvem guanyant 1-0 i 2-1 i no vam saber aguantar. Aquell és l'empat que, com ahir, jo crec que és un bon punt, com a Baleares i a Cornellà, el de l'Eivissa és el que no va ser bo, però bé, aquí sem.
I l'Eivissa al final és veritat que classificatòriament, doncs, bueno, pues, està com està, però al final té 7 punts menys que nosaltres.
Sí, com tots.
No hem fet tan bé les coses o ells no les han fet tan malament. No, però el que anava és que a la part complicada, vull dir, bueno, l'hem salvat sense perdre, i ara és el que diu el Sergi. Bueno, ara toca sumar de 3 en 3, no? Perquè, clar, cinematogràficament parlant, seríem l'equip pornogràfic, no? Perquè som l'equip X.
Som l'X.
O l'equip X, no?
Sí, que estic... Sí.
Exacte. Sí. Classificat X, no? Com les pel·lícules quan eren joves, eh? Fa
sí,
molt
sí,
anys,
sí, sí. A l'antic Catalunya. A l'antic Catalunya.
Amb això no es dona, s'ha de començar a guanyar. I sobretot s'ha de començar a guanyar el camp d'esports.
Correcte.
Això sí. De totes maneres, està tan ajustat tot...
La classificació està apassionant,
estem a 7 punts del líder i a 7 del descens.
Del líder, de ser campió, més dius?
O sigui, que estem a la mateixa distància del descens.
No, però de l'1 al 10.
Però vull dir que no... No és que el paquet de davant se n'ha anat enormement de la resta d'equips, sinó que, insisteixo, Lleida està a 8, a 7 del líder i a 7 del descens.
És que l'any passat van marxar 5, que van disputar la primer lloc, però va ser inusual el de l'any passat, sí, que 5 marxessin i disputessin el campionat, no, però la promoció estava assegurada.
Està perfecte, però el Lleida, en lloc d'estar 8è, hauria d'estar 3è, i llavors home, clar, encara bueno, estaria més.
Ara per a pensar davant de l'Olot,
Albert
Escuer,
com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Merci, igualment.
3 setmanes sense bàsquet, vas a la bueno. Copa, Albert. Qui guanya la Copa, per cert? Un pronòstic ràpid, va.
El Manresa.
El Barça.
Venga, va.
Que mal tapat.
Ho he dit aquí, va. Estem en directe.
Dilluns que veu parlem. Adéu.
Gràcies, Sergi. S'han mullat, escolta, jo, què vols que et digui. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara seguim al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Bon dilluns.